Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
La manifestació de treballadors d'Esmatxa en contra dels acomiadaments previstos per dissabte ja és a l'Ajuntament. Aleix Graell, bona tarda.
Han sortit des de la seu de la concessionària La Concòrdia a les 5 de la tarda. La idea del comitè d'empresa és mantenir-se a la plaça Sant Roc fins a les 12 de la nit, quan acabi el ple municipal d'aquest mes de novembre.
Un ple que també debatrà la situació d'aquests treballadors.
Serà a través d'una moció de Ciutadans que insta el govern local a evitar la pèrdua dels 43 llocs de treball i garantir la qualitat del servei de neteja viària i la recollida d'escombraries.
En uns minuts connectarem amb la Karen Madrid, que està seguint la sessió des de l'Ajuntament. Avui que hem sabut també que l'executiu local ha comprat 36 habitatges per ampliar el parc de lloguer social.
La regidora d'Habitatge, Glòria Rubio, ha anunciat que la meitat d'aquests immobles es destinaran a casos d'emergència.
La voluntat en la que estem treballant és que aquests habitatges, doncs el 50% es destinin a la mesa d'emergència directament, perquè, com tothom sap, el registre de sol·licituds d'habitatges d'emergència, doncs és un registre que hi ha una quantitat important de persones sol·licitant-lo i doncs hi ha una demanda important en la que també doncs estem compromeses a anar dotant aquesta borsa dels habitatges que necessiti la ciutat.
La fita de l'equip de govern és arribar als 70 habitatges comprats a través del tanteig i el retracte.
I el centre d'esports assumirà un repte important diumenge a les 5 de la tarda.
S'enfronta a l'Hèrcules, el millor visitant del grup i el que presenta una defensa més sòlida. Només ha rebut 2 gols, lluny del Rico Pérez.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda, obrim pàgina de serveis. Dia serè a Sabadell, anem a descobrir què ens espera per les pròximes hores. Li preguntem al Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda, continua l'estabilitat meteorològica i creuaran bandes de núvols alts que deixaran el cel enteranyinat en conjunt. A més, al litoral i al prelitoral es formaran núvols baixos a la nit. La temperatura es mantindrà semblant a la d'ahir, voltarà entre 14 i 18 graus al litoral i prelitoral i entre 10 i 15 graus a la resta del territori. El vent serà fluix i variable i serà de component sud a la Costa Brava. Pel que fa demà, arribarà una pertorbació que portarà precipitació feble fins a migdia, principalment a la meitat oest. A partir de llavors, minvarà la nuvolositat i s'imposarà l'ambient assolellat, tret del vessant nord del Pirineu, on es mantindrà certa probabilitat de precipitació. La temperatura serà semblant o més baixa i la màxima se situarà entre 10 i 15 graus. Pel que fa al vent, s'intensificarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a les Terres de l'Ebre a partir de migdia, amb ratxes que podran superar els 60 km per hora. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergio. I ara que hem donat un cop d'ull al cel, anem a mirar com estan les carreteres. A Barberà, 5 quilòmetres a l'AP7, sentit sud, cap a Tarragona i a la Ronda de Dalt. També trobem retencions intermitents des de Nou Barris a Vallcarca i congestió a l'alçada de Sant Gervasi en els dos sentits. A la Ronda Litoral, el trànsit dens el trobem des de Diagonal Mar fins a la Vila Olímpica, també de Via Laietana a Montjuïc, també en aquest cas en els dos sentits de la marxa. La manifestació dels treballadors d'Esmatxa ja és davant de l'Ajuntament. Per segon cop aquesta setmana, el comitè d'empresa ha convocat una mobilització que ha acabat davant de l'edifici consistorial per exigir una negociació que retiri l'ERO de sobre de la taula i que fa perillar, com dèiem, la feina de 43 empleats de la concessionària. L'Helena Molís ha seguit tota la marxa des de les 5 de la tarda i ens porta l'última hora. Helena, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Com deies, més d'un centenar de treballadors d'Esmatxa s'han manifestat aquesta tarda pels carrers de Sabadell per reclamar a l'Ajuntament i a l'empresa que s'asseguin a negociar per tal d'evitar l'ERO que es podria materialitzar aquest dissabte amb 43 acomiadaments. En aquesta manifestació hem pogut sentir crits demanant la dimissió del gerent de l'empresa, però també els treballadors a crits han demanat la renúncia del regidor i de l'alcalde de la ciutat. Per la seva banda, Braulio Campoy, segon delegat d'UGT d'Esmatxa, ha assegurat que encara hi ha temps perquè les dues parts implicades, Ajuntament i empresa, s'asseguin a negociar.
Responsable, siempre lo hemos dicho, a las dos partes. hemos pedido siempre diálogo en esto. Nosotros no argumentamos ni, no estamos ni que tenga parte, una parte de la razón o la otra. Solo pedimos sentido común, que son 43 despidos. Que se sienten, hablen, y yo creo que se puede negociar, que pueden negociar. Le pedimos que tengan diálogo, no que estén distanciados como están. Parece que se están viendo, que hay, pero el resultado que nosotros, el ERE, está encima de la mesa.
Sobre la durada d'aquesta possible vaga de treballadors, José Luis Romero, representant de Comissions Obreres a Esmatxa, ja ha avisat que pot arribar a ser indefinida.
Bueno, nosotros cuando entramos en una huelga para conseguir un fin. Si esa huelga se va desplazando en el tiempo, el fin seguramente cada vez será peor, porque cada vez tendremos sobre la mesa muchísimas cosas más. Más jodidas, no solo con el ERE, tendremos muchas más cosas sobre la mesa. Sabemos cómo actúan las empresas cuando hacemos unas huelgas.
I ara, com deies, aquí a l'Ajuntament la manifestació ja ha arribat i alguns d'aquests manifestants han pogut entrar a l'edifici del consistori i s'han trobat amb uns altres manifestants, en aquest cas els de la plataforma Stop Esmatxa, i podem dir que s'estan vivint alguns moments de tensió. De moment, això és tot des de l'Ajuntament.
Moltes gràcies, Helena. Bona tarda.
Bona tarda.
I la situació d'Esmatxa, 2 dies perquè es facin efectius els 43 acomiadaments previstos a l'ERO i a 4 dies per la vaga dels treballadors, serà ben present al ple municipal que se celebra des de les 5. Com us dèiem en titular, serà la recta final de la sessió a través d'una moció presentada per Ciutadans per evitar la pèrdua de llocs de treball i garantir la qualitat d'aquest servei. Al ple hi tenim la Karen Madrid. Bona tarda.
Molt bona tarda, Pere. Doncs just ara fa pocs minuts que ha començat a debatre's aquesta moció de Ciutadans per evitar acomiadaments a Esmatxa i també per garantir els serveis a la ciutat. De fet, ha estat l'inici d'aquesta moció i les declaracions del portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, el que ha encès els ànims de les persones que s'estaven concentrant i manifestant aquí al vestíbul del ple municipal. I precisament, doncs, en resposta a les qüestions que ha plantejat Hernández, com per exemple, ha fet una crida a la responsabilitat de tots els membres del govern, ha assegurat que el que es decideixi aquí no només afecta a l'àmbit polític o a l'àmbit governamental, sinó al conjunt de la ciutat, la neteja viària i també els ciutadans. Asseguren, doncs, que cal fins i tot que hi hagi més diners i més treballadors per l'empresa municipal, perquè amb les persones que estan ara mateix conformant la plantilla a la vista està, diu Hernández, que la ciutat està bruta i que per tant, doncs, no s'aguanta per enlloc el fet de que es faci aquesta retallada d'1 milió d'euros. I també ha assegurat que el govern havia de guanyar-se la confiança de l'empresa i dels treballadors i que no ho ha aconseguit, i ha posat com a exemple qüestions com que havia apuntat que no s'havia pactat aquesta intervenció i poques hores després feia públic que sí que s'havia signat aquesta intervenció. Ara mateix, doncs, Adrián Hernández està desenvolupant els seus arguments com a proposant d'aquesta moció, l'última moció del ple d'aquest mes de novembre, però s'han debatut altres qüestions. Per exemple, s'ha aprovat que el Servei d'Atenció Domiciliària augmenti el seu pressupost fins als 5,5 milions d'euros, 800.000 més que els 2 anys anteriors. Aquestes són les condicions que s'acaben d'aprovar i que també preveuen un increment de les hores prestades en 20.000 respecte a aquest any i en 80.000 en relació al concurs anterior. L'objectiu polític amb aquests canvis, en aquest concurs, és acabar amb les llistes d'espera que pateix el Servei d'Atenció Domiciliària. El regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, assegura que augmentar els recursos per a aquest servei és de vital importància per atendre millor els ciutadans.
Lo que fem és dotar de los recursos, lo que fem és pujar el número de treballadors. Per què? Perquè quan la nostra gent, nostres veïns i veïnes van a los serveis socials, vagin als serveis socials, puguin tenir la atención que es merecen y que no le diga a la administración: mire, no podem dotar de hores. Ara no passa, ara no tenim aquest problema. Per lo qual és una gran transformació. I per això segurament, entre altres coses, hi ha una satisfacció en aquest servei.
Més enllà d'aquesta qüestió, fa pocs minuts s'ha aprovat amb els vots a favor de les forces de govern i l'abstenció de tota la resta la primera moció presentada per una entitat sense necessitat de passar per un partit polític. Es tracta d'una moció de Can Capablanca, en nom de la plataforma d'afectats per la hipoteca, perquè es destini un 30% de l'habitatge de la ciutat al lloguer social. Des del PDeCAT, Sílvia Renom assegura que cal més planificació en l'àmbit de l'habitatge a la ciutat, però assenyala que aquest percentatge que demana l'APA, el 30% que fixa la moció, s'hauria d'estudiar a la taula d'habitatge entitats i per això s'han abstingut. També s'ha abstingut des del PSC el regidor socialista Carlos Corcuera, que ha dit que s'han abstingut perquè li falta un sentit crític a la moció que denunciï la inacció del govern municipal en aquests 3 anys i escaig de mandat. Esteban Gessa, des del PP, per la seva banda, creu que el dret a la propietat privada és compatible perfectament amb l'habitatge públic, mentre que la regidora d'Habitatge i regidora de la Crida, Glòria Rubio, assegura que aquesta actitud és cínica perquè és precisament l'interès dels ciutadans, l'interès dels privats, volíem dir, el que està impedint l'accés a l'habitatge a molts ciutadans. Per tant, són aquestes les qüestions que s'han abordat i ara, doncs, encaixant aquesta recta final del ple municipal del novembre.
Moltes gràcies, Karen. Estarem atents a com evoluciona el ple i també aquesta mobilització dels treballadors d'Esmatxa. Bona tarda.
Bona tarda.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Canviem de qüestió. L'Ajuntament compra 36 habitatges per incorporar-los al parc de lloguer social de la ciutat. Un mes després de presentar la construcció de noves promocions d'habitatges, avui s'ha donat a conèixer aquest pas per fer créixer els immobles públics. Les adquisicions s'han fet entre els 800 immobles de la ciutat oferts pel BBVA a la Generalitat durant el traspàs de Cerberus provinents de desnonaments.
L'adquisició ha suposat una inversió de prop de 3 milions i mig d'euros, la partida de la qual s'hi han de sumar 170.000 per rehabilitar-los. La fita del govern municipal, però, és comprar un total de 70 pisos amb una inversió de 6,5 milions d'euros. La regidora d'Habitatge, Glòria Rubio, explica quins criteris s'estan tenint en compte per fer aquestes adquisicions.
S'estan tenint en compte condicionants de distribució territorial, no?, que estiguin distribuïts per tota la ciutat, condicionants comunitaris, en el sentit de, doncs, quina és la situació de la comunitat en la que hi ha aquest habitatge i, per tant, si també valorant, no?, a nivell tècnic i social, si ens interessa o no ens interessa situar-hi un habitatge social a la comunitat concreta, més enllà dels criteris econòmics.
La meitat dels immobles adquirits distribuïts per tota la ciutat es destinaran a persones en situació d'emergència social. L'altra meitat es destinarà a persones que no estan en situació d'emergència social, però que tenen moltes dificultats per accedir a un habitatge.
I encara en el mateix tema, l'Agència de l'Habitatge vol rehabilitar els 170 pisos dels Marinals que, segons els veïns, pateixen aluminosi, carbonatació i oxidació. L'organisme s'agafa un informe elaborat per tècnics del govern que determina que els immobles no estan tan malament com diuen els propietaris. És la resposta a la roda de premsa conjunta que ahir van protagonitzar Ajuntament i veïns dels Marinals per exigir un nou informe independent que valori l'estat real dels blocs.
L'Agència de l'Habitatge treu importància als problemes d'aquests 170 pisos dels Marinals. Així, el director de l'ENS, Jaume Forn, destaca un possible enderroc pels blocs i la construcció dels nous, tal com demana per activa i per passiva el veïnat i el consistori sabadellenc.
Els nostres informes tècnics, a més, parlen d'imports molt petits, per la rehabilitació de tots aquests habitatges. El seu dia parlaven de 30.000 euros pel conjunt, Com ens hem de gastar 18 milions d'euros en enderrocar-la i construir-la de nou?
Tanmateix, l'agència ha rebutjat la petició feta pels veïns perquè s'elabori un tercer informe sobre l'estat dels habitatges. Forn recorda que ja n'hi ha un i que, en cas que n'hi hagi d'haver un altre, hauria d'anar a càrrec del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
Notícies vespre.
El sector públic diu prou a les retallades. Aquesta setmana les reivindicacions de metges i professorat han coincidit en demanar que reverteixin els efectes de les polítiques d'austeritat dels últims anys. Demanen una millora de les condicions laborals, el retorn de les pagues extra i invertir més en els serveis públics.
Els professionals de la sanitat ja estan al seu quart dia de vaga. Tot i que l'Institut Català de la Salut permetés una injecció de 100 milions d'euros, metges i infermers no afluixen i segueixen mobilitzant-se. Des del Taulí, el doctor Manuel Monteagudo denuncia la precària situació que pateix l'Hospital de Sabadell actualment, assegurant que al servei d'urgències hi ha 60 pacients pendents d'ingrés per falta de llit.
A les 8 de la mañana de hoy había 60 pacientes pendientes de ingresar en urgencias que no tenían camas para ingresar. Porque no hay camas, porque no hay altas, aparte de el número indeterminado, de momento no sabemos con exactitud el número de cirugías que se han aplazado, y sí, seguro que hay miles de consultas que no se han atendido y que se tendrán que ver cuando se atienden.
Per la seva banda, el professorat de primària i secundària avui també s'ha aturat. Demanen que s'abaixin les ràtios d'alumnes i les hores lectives a nivells anteriors de la crisi. Josep Lluís González és delegat de la CGT, un dels sindicats convocants.
La vaga és l'eina més potent que tenim els treballadors i les treballadores per aconseguir coses i que si es convoquen és per alguna raó. I evidentment aquesta vaga es convoca en aquesta data, a més, per intentar incidir en els pressupostos i perquè es pensa que tindrem incidència, que aconseguirem coses.
Tant metges com mestres asseguren que continuaran mobilitzant quan se'ls escolta. De fet, el dia 12 de desembre ja hi ha una altra vaga convocada, en aquest cas de tota la funció pública.
Aquest cap de setmana arrenquen els quintos del Ciervo i de l'Urpí, dos dels més emblemàtics de la nostra ciutat.
El director de l'Hotel Urpí, Josep Urpí, explica que per aquest Nadal tenen preparades diverses novetats, sobretot pel que fa a les col·laboracions amb entitats sabadellenques.
La idea és això, és que també hi hagi objectes i que hi hagi entitats de Sabadell que siguin representades aquí al quinto i que puguem ajudar-nos tots una mica, no? Vull dir, doncs el Sabadell doncs, col·laborarà doncs, amb entrades, amb algunes samarretes firmades, vull dir, hi haurà coses de merchandising del Sabadell i d'altres entitats d'aquí a Sabadell, com pot ser el Prolassa, que és d'uniformes, pastisseries, hi ha de tot. És una barreja de molts col·laboradors que entre tots ho fem i molt bé.
A Can Capablanca, el quinto reserva fins al dia de Nadal, mentre que l'associació de veïns de Covadonga, ubicats al Club Natació, s'estrenen el 9 de desembre.
Uns 600 alumnes sabadellencs participen aquest cap de setmana en la trobada castellera de secundària.
La trobada és aquest dissabte a la plaça Creu Alta i comença a les 10 del matí amb participants dels instituts de Sabadell. Durant el matí, els sabelluts aixecaran castells i després ho faran els alumnes. L'activitat està emmarcada dins del projecte Fem Pinya amb els joves, donem pit als barris, que planteja desenvolupar competències i habilitar mitjançant el treball i els valors castellers.
I acabem aquest repàs més breu parlant del disc de la Marató, un projecte que enguany torna a tenir molta presència sabadellenca. Els ja habituals noms de Chasqui Ten i Toni Ten, que participen al projecte des de l'inici, o el sabadellenc Àngel Lacalle, com a director, hem de sumar aquest any al productor Jordi Cubino i el cantant Manel Navarro.
Navarro interpreta Compta amb mi, una versió del tema dels Vigís. El cantant que va presentar a Espanya a l'Eurovisió ha confessat que li fa molta il·lusió participar en el projecte. Són declaracions al programa Al Matí.
La veritat que era una cosa que jo veia cada any, i cada any deia, hòstia, em faria moltíssima il·lusió formar part del disc de la Marató, perquè sempre havia vist artistes de primer nivell dins, i sobretot perquè sempre per causes solidàries i tal, doncs em feia moltíssima il·lusió, i la veritat que hagi arribat per fi i hagi sigut aquest any, a mi la veritat que m'ha fet molt feliç.
El disc inclou noms de primer nivell com Jorge Drexler, Pablo Alborán, Jaume Sisa, Judit Niederman o el fenomen d'Operación Triunfo, Aitana.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació Joan Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
Parlem d'òpera.
I ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Aquest Nadal regala circ i endinsa't en el món fantàstic dels somnis. En el País de la Il·lusió, viatjarem a l'infinit per trobar-nos amb un món ple de fantasia i misteri. Un espectacle màgic. Somnis, una experiència única que mai oblidaràs. Il Circo Italiano, a Sabadell del 21 de desembre al 6 de gener. Instal·lats en una gran carpa blanca i negra climatitzada davant del Corte Inglés. Dues hores per somiar i riure en família amb Il Circo Italiano. I cada dia exhibició gratuïta de l'increïble Home Bala. Compra les teves entrades anticipades amb un 50% de descompte a ilcircoitaliano.com.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up
the volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
I anem a repassar l'actualitat més enllà de Sabadell i la comarca. La Caixa de Solidaritat Sobiranista esdevé una entitat pròpia i d'aquesta manera l'ANC i Òmnium se'n desvinculen.
Els expresidents del Parlament, Núria de Gispert i Ernest Benach, presidiran l'associació que gestionarà els fons recaptats per cobrir les despeses jurídiques de tota persona que hagi fet accions no violentes a favor del procés.
Els grups parlamentaris PSC Units i Partit Popular demanen a la mesa que reconsideri l'admissió a tràmit de la comissió sobre la Casa Reial.
Socialistes i populars asseguren que l'abast de la proposta no és competència de la Generalitat.
Un nou informe constata que l'acusat de matar una nena de 13 anys a Vilanova era consumidor habitual de droga.
La defensa sosté que l'home no era conscient dels seus actes quan va agredir la menor.
Mor un home a Sant Antoni de Vilamajor en caure-li a sobre un toro mecànic.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esbrinar les causes de l'accident.
Detecten a Lleida 6 peticions per bescanviar permisos de conduir veneçolans per estatals amb documentació falsa.
La Guàrdia Civil investiga 2 lleidatans i altres 4 persones per presumptes delictes de falsificació documental.
Prop de mig centenar de jutges abandonen Catalunya durant el 2018, més del doble que el 2017.
Un total de 48 jutges i magistrats han abandonat Catalunya en el que portem d'any.
La Generalitat, l'Ajuntament i la Cambra de Comerç pacten que Pau Relat presideixi la Fira de Barcelona.
El consistori convoca el Consell General de la Fira, que haurà de formalitzar el relleu el 14 de desembre.
I un últim apunt, l'Eurocambra insta Espanya a reconèixer Kosovo.
El ple adopta un informe que constata que encara hi ha 5 estats de la Unió Europea que no han reconegut la República Balcànica.
Un quart i mig de vuit és l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell s'haurà de veure les cares aquest diumenge amb el pitjor company de viatge possible. L'Hèrcules arriba a la nova Creu Alta com a co-líder del grup i amb uns números fora de casa que pràcticament ningú millora entre els 80 equips de segona B. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere. El conjunt que entrena aquesta temporada, Lluís Plana Gomà, és el millor visitant del grup. En total, l'Hèrcules ha sumat 14 dels 21 punts possibles, 4 victòries, 2 empats i només una derrota, la del darrer desplaçament a Alcoi. Els alacantins compten de llarg amb la millor defensa del grup amb 7 gols rebuts en contra, una mitjana de 0,5 per partit, i lluny del Rico Pérez només n'han encaixat 2. Tot i aquestes xifres, el Sabadell està obligat a no fallar després de caure a Lleida. Una derrota deixaria els arlequinats a 11 punts de l'Hèrcules. Com diu Nico del Monte, no val ni l'empat.
L'último partido fue debido a la lluvia, pero luego hemos estado 2 semanas sin tocarla y hay que ver ya de la temporada.
Bé, sembla que no podíem escoltar en aquest cas a Nico del Monte. En qualsevol cas, avui també hem conegut l'horari oficial de la 16a jornada de Lliga. El Sabadell visitarà el Castellón diumenge 9 de desembre a 5:45 de la tarda.
La segona jornada del Campionat de Catalunya de tennis per equips, que se celebra a les instal·lacions del Cercle Sabadellès, ha conclòs fa uns minuts amb un cara i creu per als dos equips de la ciutat. El Club Tennis Sabadell ha dit adéu a la competició tant en el quadre masculí com també en el quadre femení. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Les noies no han pogut accedir a la final després de caure contra el segon cap de sèrie de la competició, el Real Club Tennis Barcelona, per 1-3. En el mateix enfrontament, però en categoria masculina, el conjunt sabadellenc ha caigut a quarts de final per 0-5 contra el quadre barceloní, també un dels favorits per endur-se el títol. La bona notícia del dia l'ha protagonitzat el Cercle, que, com era de preveure, s'ha desfet per la via ràpida del Club Tennis Vic per 5-0. Bruno Barrientos és el capità de l'equip anfitrió.
Sí, ha estat disputat, però al final, clar, els nostres jugadors tenen més experiència i, bueno, estem més rodats, no? El Tennis Vic, doncs, bueno, portaven jugadors joves que encara estan jugant nacionals i, bueno, això es nota al final.
Demà, a partir de 11:15 del matí, els de la carretera de Vallaterra s'enfrontaran a les semifinals, el cap de sèrie número 1, el Tennis Barcino.
En handbol, l'Oar Gràcia intentarà saltar aquesta jornada a la pista del balonmano La Roca. El conjunt del Vallès Oriental acumula 9 jornades sense conèixer la derrota i està immers en la lluita per liderar la classificació, en la qual ara mateix és tercer.
Els gracians, d'altra banda, segueixen amb la seva sèrie de partits contra rivals de la zona alta. Després de l'empat a 27 en el derbi contra el líder, l'handbol Sant Quirze, l'Oar buscarà ara donar la sorpresa a La Roca, una pista no massa propícia en els darrers anys, com recorda el jugador verd i blanc Jordi Sancho.
Que no se'ns arronsi el braç ni res pel fet que sigui La Roca. Anirem allà, lluitarem,
De fet, el club porta perdent allà contra la Roca 2 anys seguits per una diferència mínima d'un gol i tots tenim una miqueta l'espineta aquesta, així que intentarem doncs, donar la sorpresa o no i anar allà i a pels 2 punts a morir.
En cas de guanyar, els graciencs sumarien la 5a victòria de la temporada i seguirien escalant a la classificació de Primera Nacional. El duel entre la Roca i l'Oar es disputa dissabte a les 6 de la tarda.
L'Escola Pia i el Natació Sabadell passen pàgina després de l'intens derbi del passat dissabte a la 2a B de futbol sala. El club, 11è classificat, s'enfronta ara a un rival directe, el Salou, mentre que la Pia buscarà la seva 3a victòria consecutiva a Cerdanyola.
El Natació Sabadell enllaça 6 partits sense guanyar i s'ha de refer de la derrota en el derbi. L'únic triomf dels de Diego Blanco a Cal Balsac, fins al moment, va arribar a la primera jornada i ara reben un Salou perillós. Blanco explica les claus del duel.
Es un equipo, por lo que hemos visto hasta ahora, que se encierra muy bien atrás, que salen a la contra. Vamos a tener que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros somos un equipo que arriesga arriba. Entonces, sobre todo el fuerte de Salud es eso, ¿no? Esperar los errores que podamos cometer y vamos a trabajar durante toda la semana para ello.
Per la seva banda, l'Escola Pia és quarta i té l'oportunitat de sumar el 3er triomf consecutiu a Cerdanyola, que també arriba amb la mateixa ratxa. El tècnic Borja Burgos vol evitar els errors del passat.
No és la mateixa situació, però ja ens va passar una miqueta a l'inici de Lliga amb el partit de Copa Catalunya, que després d'un subidón enorme del partit, de la motivació que representava, vam fer un pas enrere. Jo crec que l'equip s'ha de mentalitzar, de que no pot tornar a succeir això, de que a sobre Cerdanyola és un gran rival perquè està traient resultats molt ajustats, tot i no acabar de guanyar el partit, però competeix, la veritat és que molt, molt, molt bé. I llavors, bueno, nosaltres ja haurem d'estar preparadíssims per aquest partit perquè si no ens podem endur un ensurt.
El duel entre el Cerdanyola i l'Escola Pia es disputarà dissabte a 6:45 de la tarda, mentre que el Natació Sabadell-Salou es jugarà a 9:15 del vespre a Cal Balsac.
Encara en futbol sala, Fernando Castejón debuta aquest cap de setmana a la banqueta del Femisport Nou Escorial. El nou entrenador de les quadribarrades tindrà el repte immediat de sumar els primers punts de la temporada i treure l'equip de l'últim lloc de la primera divisió del futbol sala femení.
Castejón coneix a la perfecció la plantilla, ja que fins ara era el segon entrenador de l'extècnic Paco Arjona. Són declaracions a l'Hotel Suís.
En principio, también me han hecho... me lo han transmitido y lo veo en ella en esta semana que llevamos de entreno y después de venir del partido de Leganés, que está muy animada y con muchas ganas, y así me lo han transmitido a ella. Pero sí que es verdad que venimos de una dinámica perdedora y es lo que más nos está haciendo daño.
L'estrena de Fernando Castejón tindrà lloc dissabte a 4:00 PM al Pavelló del Nord contra l'altre equip de primera divisió que encara no ha aconseguit puntuar, el Viaixes Amarelle. Les gallegues no han estat capaces de marcar en cap dels 8 partits que es porten disputats. A més, el Femisport jugarà la pròxima jornada contra el Sala Zaragoza, en penúltim amb un sol punt.
I el Club Natació Sabadell i el Sant Nicolau es troben aquest dissabte en el derbi de la Primera Catalana de bàsquet. Els nedadors arriben a la cita 7ens a la Lliga amb 3 victòries i 6 derrotes, les 3 últimes, però, de forma consecutiva.
L'entrenador del club, Jonathan Ramírez, assegura que l'equip encara es troba en fase d'adaptació després d'haver recuperat molts jugadors que havien passat per les categories inferiors. Aquestes alçades, segons Ramírez, la manca principal ha estat la regularidad en partidos ajustados.
Bueno, yo creo que el problema que tenemos son los altibajos, ¿no? El que no conseguimos ser constantes, ¿no? 40 minutos es muy complicado y, bueno, seguramente nos faltará, pues, a lo mejor un poquito la figura de alguien que pudiera aglutinar un poquito, pero, bueno, sabiendo que el grupo está configurado así, pues, bueno, al final yo creo que es que adquieran un poquito de confianza, porque los partidos de todos los que hemos jugado los hemos competido todos. Y la mayor diferencia han sido 7 puntos de la que hemos perdido. Entonces, bueno, yo soy optimista y los chicos también son optimistas a la hora de seguir, bueno, que vamos por el buen camino.
Pitjor arriba aquest partit al Sant Nicolau. Els col·legials són penúltims amb 2 victòries i 6 derrotes. Més enllà de ser un derbi, com reconeix el tècnic Andreu Cervera, la necessitat de l'equip és guanyar.
L'equip té la motivació de que vol sumar. I evidentment il·lusió perquè és un equip veí de la ciutat, però més enllà, sobretot, centralitzat en guanyar. No diferim de l'equip.
El derbi entre el Natació Sabadell i el Sant Nicolau de la Primera Catalana de bàsquet començarà diumenge a 5:45 PM a les naus del club.
Menys d'un minut per 8:15, nosaltres marxem. La informació tornarà demà a les 9 al matí. Mentrestant, us podeu mantenir informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o el portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Ara us deixem a les 8 amb el Parlem d'Òpera, seguit del Xocolata Express, i a les 10, la Llanterna Màgica. Que passeu un bon vespre. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.